Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, us informa Eva Compte. Els Estats Units i l'Iran podrien tancar un acord d'alto el foc de 60 dies, que també inclouria el final de la guerra i la reobertura de l'estret d'Hormuz sense peatges. A canvi, Teheran podria vendre petroli lliurement sense sancions i continuarien les negociacions per frenar el programa nuclear iranià. Són alguns dels detalls d'unes converses indirectes amb el mediador pakistanès, que espera acollir noves negociacions de pau ben aviat. Des de l'Índia, on és de viatge oficial, el cap de la diplomàcia nord-americana, Marco Rubio, assegura que l'anunci es podria fer avui mateix.
Hi ha la possibilitat que durant les properes hores el món rebi bones notícies, almenys pel que fa a l'estret d'Hormuz i l'arma nuclear iraniana. Bones notícies, tot i que no definitives. Potser una mica més tard, avui tindrem més coses a dir. S'han fet alguns progressos, no vull treure-hi importància, però també vull advertir que encara tenim feina per fer. Ja veurem.
Més notícies que repassem amb la Núria Har. Rússia llança un atac massiu amb centenars de drons i desenes de míssils contra Kiev i almenys 4 morts i una seixantena de ferits.
És la represàlia ordenada per Vladimir Putin després de l'últim atac mortal ucraïnès contra una residència universitària russa. L'abast del bombardeig ha obligat Polònia a activar la seva defensa aèria com a mesura preventiva. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha acusat el seu homòleg rus d'atacar la població civil.
La majoria dels impactes han estat a Kiev, que era l'objectiu principal d'aquest atac rus. Putin ni tan sols pot cantar victòria. Ho diu amb la boca petita, però tot i així continua atacant edificis residencials amb els seus míssils.
Al Pakistan, una forta explosió a les vies de tren ha provocat la mort d'almenys 24 persones i ha deixat una cinquantena de ferits.
La detonació ha fet descarrilar un tren de mercaderies i tot seguit s'han sentit trets. El primer ministre pakistanès ha condemnat l'incident que ha tingut lloc al sud-oest del país, a la capital de la regió del Balutxistan. Els separatistes de l'Exèrcit d'Alliberament del Balutxistan han reivindicat l'atac.
10 anys després de la dissolució de Convergència Democràtica de Catalunya, nombroses veus reclamen un retrobament de l'esperit convergent.
En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, el secretari general de Junts, Jordi Turull, l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, i l'expresident Artur Mas qüestionen que la dissolució del partit fos una decisió encertada. Ho justifiquen per la conjuntura després de la confessió de l'expresident Jordi Pujol sobre una herència andorra i per les retallades, però creuen que cal recuperar la centralitat i la capacitat d'arribar a pactes amb tots els partits.
Un partit central, per definició, ha de poder pactar a dreta i esquerra, perquè per això precisament és central.
L'Auditori de Girona celebra avui 20 anys de música amb un concert participatiu amb què tancaran els actes de celebració d'aquest aniversari. Girona, Fèlix Martín.
Serà un final de festa amb un concert participatiu que volen que sigui una fotografia de l'àmplia proposta musical que es fa i s'ha fet des de l'Auditori de Girona, professional o no. L'han batejat amb el nom de Ressò, ha explicat el director de l'Auditori, David Ibáñez.
Ressò és un homenatge al substrat musical de la ciutat, amb totes aquelles persones que en el dia a dia fan possible a través de la seva pràctica musical. Estem parlant de la Girona Band de Band, de la Black Music Big Band, de cantants vinculats al Messies Participatiu, del col·lectiu Sexeig, que són joves que fan hip-hop, i tot això amb la col·laboració d'alguns artistes que ens estimem especialment, com és el cas d'Amazoni, com és el cas d'Escalavento.
En 20 anys han fet a l'Auditori de Girona més de 2.400 concerts. Fèlix Martín, Catalunya Ràdio, Girona.
I en esports, les jugadores del Barça celebraran aquesta tarda amb l'afició a partir de les 7 a les Fonts de Montjuïc els títols aconseguits aquesta temporada. L'últim, el d'ahir, en la final de la Champions d'Oslo, la quarta Champions en 6 anys, després de guanyar l'Olímpic de Lió per 4-0. El Girona baixa a segona després d'empatar 1 contra l'Elx a Montilivi en l'última jornada de Lliga. L'equip gironí torna a la segona categoria després de 4 anys a primera. L'Espanyol tanca la temporada amb un empat a 1 a casa amb la Real Societat i sense carambola europea, mentre que el Barça la tanca amb una derrota més talla contra el València per 3-1, amb l'últim gol de Lewandowski amb el Barça en el seu últim partit de Blaugrana.
Fins aquí les notícies.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Passen 5 minuts de les 11 del matí. Aquest diumenge també ens porta fins a Canes amb aquest nom propi.
And the first prize goes to the incredible Javier Ambrosi and Javier Calvo por la bola negra. Grande los Javis.
Javier Calvo, Javier Ambrosi, més coneguts com els Javis, han fet història guanyant el Premi a Millor Direcció per La Bola Negra. La pel·lícula parteix de la història d'uns joves homosexuals en diferents períodes històrics espanyols per reivindicar i homenatjar la figura del poeta Federico García Lorca. Una cinta que protagonitza Guitarrica de la Fuente, Penélope Cruz, Glenn Close i Albert Pla, entre d'altres. Marta Ferrer, bon dia, bona hora.
Bon dia.
La Marta Ferrer aquests dies ha estat a Canes i ha estat molt pendent del que passava en un festival que ha tingut marcat segell espanyol amb els Javis coronats amb el que semblava impensable. Doncs bé, han tornat a superar-se ells mateixos, Marta?
Sí, realment semblava impensable, tot i que hi havia petites pistes que podien donar la campanada. Entre altres coses perquè a Cannes és bastant difícil que a selecció, a competició oficial, hi hagi una pel·lícula representada per uns directors que van per primera vegada al festival. Clar, els Javis no havien presentat mai cap pel·lícula a Canes, ni ho havien fet en altres seccions del festival, que anessin directament per la porta gran, és a dir, que directament anessin a competició oficial i que poguessin optar a la Palma d'Or, ja feia pensar que allò podia ser gros.
Ara parlarem d'aquesta pel·lícula, de què va. Qui són els Javis, Marta?
Els Javis són dos directors que segurament un d'ells, el Javier Calvo, i el Javier Calvo i el Javier Ambrosi. El Javier Calvo segurament als nostres oients els hi sonarà per ser el Fer de Física o Química. De fet, per mi, s'havia quedat en aquest personatge de Física o Química i quan es va reinventar en aquesta dupla de directors juntament amb Javier Ambrosi, vaig pensar, però sí, aquest era l'actor de Física o Química. Aleshores, es van trobar amb Javier Ambrosi i van formar aquesta relació que d'una banda és sentimental, perquè eren parella a la vida real, però d'altra banda també era creativa, i es van donar a conèixer amb una sèrie que ara ja és un gran èxit, que era Paquita Salas, del 2016. Arran de Paquita Salas també després van fer l'adaptació d'una obra teatral que ells mateixos havien fet, que és La Llamada, que és una de les pel·lícules...
Ana Castillo, no?
Correcte, que va donar a conèixer Ana Castillo, que va ultrapetar, i a partir d'allà van començar a consolidar-se com a directors. Després, clar, han fet altres sèries, han fet La Messias, han fet Veneno... Clar, jo per mi els associo sobretot a aquests tres títols, no? A La Llamada, a Paquita Salas i sobretot a La Messias, que és de fa pocs anys, de 2023, em sembla, i que realment va generar molta conversa perquè la història era la que era, a Catalunya ens tocava molt de prop i realment és una sèrie molt ben parida.
Recorda'ns de què anava La Messias, Marta, sisplau.
La Messias explicava aquesta història d'una família doncs ultraconservadora catòlica, aïllada de la resta del món, que molta gent deia que era la història real rere les Estela Maris, que eren aquest grup de 4 o 5 germanes, o 5 o 6, ara no recordo quantes són, que feien cançons evangelicals i les penjaven a YouTube perquè tenien una mare malalta i era com la seva manera d'ajudar la seva mare a passar per la malaltia. I aleshores explicava una mica doncs, com era el funcionament d'aquesta família bastant tòxica a través de la música, també.
Avui que els Javis són notícia, de seguida al suplement sentirem la història de Sílvia Castelló Duran. És una dona que va viure la infantesa i l'adolescència aïllada del món, sense anar a l'escola, sense saber llegir ni escriure, en una família de 16 germans i que es va refugiar en una màquina de cosir. Una història que segurament us sonarà justament per la sèrie La Messias dels Javis. Aquí un avançament de la conversa que sentirem d'aquí uns instants.
Has vist la sèrie de La Messias, Sílvia?
Sí, sí, l'he vista.
Què t'ha semblat?
M'ha semblat que la realitat supera la ficció.
Sí, vas viure coses més gruixudes de les que van dibuixar els Javis amb aquesta sèrie.
Jo penso que sí. Quan els pares es varen separar i la mare va trobar doncs, la seva nova parella, ells sí que varen prendre la decisió que ens aïllarien del món, cadascú pels seus motius, i ens varen tancar doncs, en diferents espais, habitatges, podríem dir, fins que vaig tenir 19 anys. Sí, més o menys des dels 6 fins als 19, perquè no anàvem al col·le, no anàvem al metge, no sortíem, no teníem televisió, i llavors és veritat que és molt bèstia, no? Però jo he viscut amb això i té alguna part positiva també, però és veritat que...
D'aquí uns instants la conversa sencera amb aquest testimoni potent, Sílvia Castelló Duran, al suplement, per primera vegada davant d'un micròfon de ràdio. Marta Ferrer, avui que els Javis són notícia per haver triomfat a Canes amb aquesta pel·lícula La bola negra. Millor direcció per La bola negra. De què va La bola negra?
Doncs explica la història de tres homes homosexuals en un període molt concret de la història d'Espanya, que és en el 1932, el 1937 i després en el 2017, i a través d'aquestes històries el que explica no és només la situació dels homes homosexuals en aquest període concret, sinó que també és una manera com d'acabar una obra famosament inacabada de Federico García Lorca, que es diu justament La bola negra, i a través d'aquesta història el que volen fer els Javis, i ho han explicat per activa i per passiva, és d'alguna fer homenatge a aquest poeta fusilat que té tota la història que ja coneixem que té Federico García Lorca, que ells sempre han considerat un referent, i aleshores explicar doncs, les dificultats d'aquests homes en un moment molt concret de la història d'Espanya, però també lligar-ho amb aquesta figura tan transcendent també per la poesia i la literatura espanyola.
D'alguna manera se'ls ha comparat molt a tots dos, els Javis, amb Pedro Almodóvar, no?
Sí.
També per aquest èxit esclatant tan ràpid. Són parella sentimental? Han estat parella sentimental?
De moment ara ja no ho són, això ens han dit. Han estat parella sentimental, han tingut una relació tumultuosa, perquè es veu durant molts anys, em sembla que són com 13 anys que porten junts. Que clar, això són beneficis, però també són coses contraproduents. És a dir, la típica història, no? Les discussions de casa es queden a casa, te les emportes al rodatge, viceversa. Clar, ells ara han dit, i ho sentíem gràcies al company Marc Garriga, que ha estat allà d'enviat especial, ara ells han dit, clar, ens han donat aquest premi, no ens podem separar creativament, sí que ens hem separat sentimentalment, el que passa és que hem de continuar dirigint tots dos, perquè, clar, han format una dupla que realment funciona molt bé. No sé si els hi funcionarà en el futur, perquè, clar, després les relacions sentimentals, quan es barregen amb la feina, ja sabem que passa el que passa.
Aquesta
pel·li
la van fer mentre estaven junts o estaven separats?
Em sembla que la ruptura va passar durant el rodatge de la pel·lícula. O sigui, imagina't tu com deuria ser allò.
Deien que tenien dues unitats, una per treballar amb un i l'altra per treballar amb l'altra.
Pot
diuen, ser. Diuen. Aquí potser m'he tirat a la piscina.
Si ha sigut així... Hem de dir que els hi
ha sortit bé,
perquè una altra cosa no, però totes les crítiques que van sortir després de que es presentés la pel·lícula a Canes deien que la pel·lícula tenia molts problemes, però si una cosa era impecable, era la direcció. Per tant...
Són l'Star System espanyol del més top ara mateix, són amics de Rosalia, no? Han fet festes...
Sí, són famoses les festes dels Javis. A les seves supermansions de Madrid, són una mica la jet set del món cultural espanyol. Clar, els Javis jo crec que han sigut molt llestos, a banda de que són bons directors i creativament no se'ls hi pot retreure res, perquè realment la feina que fan, vull dir, només cal veure les seves obres per tenir-ho clar. Jo crec que han estat llestos perquè, i un dels motius també pels quals han tingut tant èxit, és que han sabut apel·lar a una part molt concreta de la població espanyola, que són els joves que no s'han sentit representats, els joves que viuen al marge, per dir-ho d'alguna manera, de la societat, per la seva orientació sexual, per la seva identitat de gènere, i ells han fet sempre pel·lícules, doncs això, que parlen molt del col·lectiu LGTBI, que són molt inclusives en aquest sentit, que tenen un esperit de denúncia també en aquest sentit, i això ha agradat molt, sobretot també a la política, no? Han vist en ells una mica un pal de paller per connectar amb un sector de la població, i Pedro Sánchez, per exemple, els ha abraçat moltíssim en aquest sentit, se'ls ha vist, ha fet un tuit felicitant-los pel premi a Canes, és a dir, com que han sabut connectar de manera tan directa i crec que tan passional també, o sigui, els fans dels Javis són molt fans dels Javis, se senten una identificació pròpia amb les seves històries, amb els seus personatges. Clar, això ha fet que al final siguin dos noms absolutament imprescindibles del panorama cinematogràfic espanyol, fins al punt que, clar, en aquesta pel·lícula han arribat a treballar amb Penélope Cruz, que m'imagino que és el súmum al qual tu pots arribar com a director jove que fa pel·lícules o sèries a Espanya. També per això se'ls ha comparat molt amb Almodóvar. Almodóvar també els ha abraçat moltíssim, els ha fet una mica com de pare en tota aquesta indústria. La bola negra està produïda per El Deseo, que és la productora que tenen Agustín i Pedro Almodóvar, Agustín, el germà de Pedro Almodóvar, i és inevitable, jo crec, que si tu ets un creador LGTBI en el cinema espanyol contemporani, no t'emmirallis fins a cert punt amb Pedro Almodóvar, perquè ell ja era pioner en aquest sentit d'explicar aquesta mena d'històries, de retratar aquesta mena de personatges que viuen una mica al marge de lo que la societat considera la normalitat, i per tant, justament, competien contra Pedro Almodóvar a les eleccions oficial de Canes també crec que ha sigut un moment com molt de comunió i molt maco per tots.
Realment, hi havia Pedro Almodóvar per part espanyola, els Javis, també Rodrigo Sorogoyen amb aquest El Ser Querido, la pel·lícula de Bardem i de Victoria Luengo, que va ser molt aplaudida, també.
Per mi, El Ser Querido és una de les més preferides d'aquesta edició del festival. Sorogoyen, sospitós habitual de fer bones pel·lícules, no descobrirem tampoc res. I aquí sí que hi va haver sorpresa perquè Javier Bardem... Realment, la pel·lícula no funciona si no tens a Javier Bardem i a Victoria Luengo, perquè és una pel·lícula que se l'ha comparat molt injustament amb Valor Sentimental, perquè parteix una mica de la mateixa premissa, que és un director que vol fer una pel·lícula amb la seva filla, amb qui no ha tingut relació durant molts anys. En aquest cas, Bardem és el director, Victoria Luengo és la filla, però el que passa és que després les pel·lícules no poden ser més diferents, entre altres coses perquè a Valor Sentimental el rodatge era l'escena final de la pel·lícula i en canvi a El Ser Querido tota la pel·lícula va d'aquest rodatge que bé, s'acaben matant i s'acaben tirant els trastos pel cap en certs moments. I realment és una pel·lícula que no funciona si tu no tens dos actorassos, com són Bardem i Luengo al capdavant, que realment estan tots dos a la mateixa alçada. Per mi hi ha moments que Victoria Luengo està inclús millor que Javier Bardem.
Han treballat plegats amb Sorogoyen ja diverses vegades,
sí.
I és evident que hi ha una complicitat i que segurament Sorogoyen treu el millor de Victoria Luengo perquè la coneix.
Correcte. I de fet, al roda de premsa van explicar una cosa molt interessant, que és que Sorogoyen va decidir que no es trobessin en cap moment Javier Bardem i Victoria Luengo fins que no van rodar la primera escena, que és una escena molt llarga, que és la primera escena de la pel·lícula, en què els seus personatges retroben i tu veus que hi ha una incomoditat profunda perquè són un pare i una filla que ja veus que allà no hi ha hagut una bona relació mai de la vida i llavors això, tant Bardem com Luengo explicaven que els havia ajudat molt precisament a canalitzar aquesta incomoditat que senten els personatges.
L'altre nom propi de Canes, per segona vegada la Palma d'Or se l'emporta Christian Mungiu amb Fior.
Sí.
De què va això?
Això ha sigut la meva pel·lícula preferida de tot el festival, per tant, jo gran content de que hagin dut la Palma d'Or. És una pel·lícula protagonitzada per Sebastian Stan, que el reconeixereu per ser un dels protagonistes de la saga de Marvel, però també va fer de Donald Trump en aquella pel·lícula The Apprentice, sí, que també es va presentar a Canes i que, evidentment, va portar molta cua. I Renata Reinsve, que justament és la protagonista de Valor Sentimental, per tant, tampoc també és sospitós habitual de Canes. I és una pel·lícula que crec que quan s'estreni, tinc moltes ganes de veure com la rebrà el públic, perquè crec que tindrem un debat a l'estil Los Domingos. Saps a Los Domingos que la gent la va veure i hi havia gent que deia és pro-cristiana i després hi havia gent que deia no, és anticristiana. Una mica com va passar també amb Tardes de Soledad d'Albert Serra, que la gent no sabia si era pro-tauromàquia o contra la tauromàquia. Jo crec que amb aquesta pel·lícula passarà el mateix, perquè explica la història d'una família romanesa. Christian Mungiu és un director romanès, Sebastian Stan és d'origen romanès, també, que se'n va viure a Noruega perquè la mare de la família és noruega, ells són profundament religiosos, un altre tema que també ens connecta justament amb la Messias, per exemple, i després d'un incident a l'escola on van els fills, tenen com 5 o 6 fills, el govern de Noruega decideix separar-los dels fills perquè consideren que hi pot haver un cas de maltractament per part dels pares. I aleshores la pel·lícula explora com una societat aparentment molt progressista com és la Noruega pot acabar no sent-ho per discriminar una família amb uns valors i unes tradicions molt diferents a les que són les de la cultura noruega. És una pel·lícula profundament frustrant que des del primer moment t'incomoda moltíssim i sents una frustració com a espectador que és molt divertida de passar, d'altra banda, i que crec que donarà molt a parlar precisament per això, amb unes interpretacions absolutament monumentals i amb una direcció també molt, molt interessant per mi, justa guanyadora de la Palma d'Or, sens dubte.
Molt bé, doncs aquests són alguns elements importants del que ha donat de si aquesta edició de Canes, amb els Javis que triomfen i ara també alguna cosa que ens abocarà els Javis al suplement. Marta, vull aprofitar que ets aquí per preguntar-te per Rabalejar. És una estrena que ens toca una mica més de prop i que també has tingut l'oportunitat de veure. Rabalejar, HBO Max, es pot veure ja aquesta sèrie creada pel Pol Rodríguez basada en la història de la seva família. Eren propietaris, bàsicament, d'un restaurant centenari del Raval, a la sèrie Can Mosques, i van haver de tancar després que un fons d'inversió comprés l'edifici i els pugés al lloguer. Ara se n'ha fet aquesta sèrie, protagonitzada per l'Enric Auqué, el Sergi López, la Maria Rodríguez Soto i el Francesc Orella, que està causant sensació.
És que gairebé es presenta sola, amb Enric Auqué, Maria Rodríguez Soto, Sergi López, és a dir, té un elenc absolutament absolutament espaterrant. Ara parlava de que Fjord és una pel·lícula que genera moltíssima frustració. Rabalaja, també. Frustració d'una altra manera, perquè els que vivim a Barcelona i som de Barcelona reconeixem molta de la problemàtica que està patint la ciutat amb aquests desnonaments, amb aquests fons d'inversió que compren edificis i tripliquen, quadrupliquen els lloguers i fan que els negocis de tota la vida hagin de tancar, que és el que li va passar a la família del Pol Rodríguez, que tenien aquest restaurant centenari, i un fons d'inversió, doncs això, va comprar l'edifici i els van fotre fora. És una sèrie molt interessant, està molt ben rodada. El primer capítol el dirigeix Isaac i la Cuesta, també per aquí van una mica els trets, i és molt interessant per com està rodada, perquè sembla gairebé més un thriller que no una sèrie de denúncia social, que també, els primers capítols són molt més de denúncia social, i després ja acaba sent un thriller superfascinant d'una lluita veïnal contra aquests fons d'inversió, que és veritat que es pot dir que té un punt de vista una mica esbiaixat, jo crec que en aquest sentit ho ha de ser, perquè els dolents són molt dolents i els bons són molt bons, però per mi molt bona notícia que una sèrie d'aquest tamany i d'aquesta qualitat es rodi en català.
Ja, què collons fotem?
Així sona Rabalajar, que també porta cua al català, al castellà, perquè molts cartells on s'anuncia posen Rabalear. S'ha rodat en català, aquesta sèrie?
Tota la sèrie és en català, pràcticament. Potser hi ha algun diàleg en castellà.
La doblen els mateixos actors, o...?
Jo l'he vista en català. És veritat que jo sempre intento veure...
En HBO
Max, sí. Jo intento veure-la sempre tota en versió original, i de fet, els screeners, els passis que ens han passat a la premsa per veure la sèrie abans de l'emissió, són en català subtitulat en castellà. Estem en les de sempre, o sigui, el català s'entén perfectament. Tots els cartells posa Rabalear, cosa que no m'explico, perquè és una paraula que, d'altra banda, en castellà no té sentit, perquè la Gràcia és Raval, del barri del Raval, i Rabalejar, jo li continuaré dient Rabalejar, perquè crec que no té cap mena de sentit dir un títol en castellà quan la sèrie és catalana i és en català.
Fantàstic. Marta Ferrer, moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
Fem una pausa, 11 i 22 minuts, i no us perdeu la història de Sílvia Castelló Duran. Després de la publicitat, un testimoni d'aquests potents que avui explicaran la seva vida, que també doncs, us abocarà segurament amb alguna sèrie de ficció que heu vist alguna vegada.
El suplement, amb Roger Escapa.
Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
I què?
Negra nit.
Uf.
I perduda no sé on.
Oh.
Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
La Lliga s'ha acabat, però el Tot Gira no s'atura.
Atenció!
Aquesta tarda vivim en directe l'última jornada al Calcio i a la Prèvia. També seguirem la quinzena etapa del Giro en final a Milà. A les 6, Penya Burgos a l'ACB amb la posició del play-off en joc. A 7:15, les 500 milles d'Indianàpolis amb la pol del català Àlex Palou. També farem la jornada de reflexió després de l'última jornada de Lliga i de la final de la Champions d'ahir. I ho rematarem amb l'humor dels minuts escombraria. Tot Gira!
Aquesta tarda a partir de les 4, amb David Clopés.
Ei, que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi ha els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
Fixa't com sona Edició Clàssics.
Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Fixa't com sona Edició Clàssics. A Catalunya Música.
Oh, Fixa't com sona...
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Baixa-m'hi ancora, baixa-m'hi ancora. Voglio stare con te, inseguire con te tutte le onde del nostro destino. Baciami ancora, baciami ancora, baciami ancora, baciami ancora, baciami ancora.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Ara al suplement canviem de registre per sentir la història de Sílvia Castelló Duran. Una dona que va viure la seva infantesa i la seva adolescència tancada a casa, aïllada del món, sense anar a l'escola, sense saber llegir ni escriure, i en una família de 16 germans, però que sortosament va trobar un refugi en la seva màquina de cosir. Una passió que l'ha portat a ser una referent del sector de la moda i el tèxtil a casa nostra. Ara, a través de la seva fundació i l'Escola Costura, ajuda altres dones i infants en situació de vulnerabilitat. Una manera de tancar el cercle. Ara, el suplement, una història que segurament us recordarà a la sèrie La Messias dels Javis i que es transporta fins a Salt. Sílvia Castelló Duran, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal, com estàs?
Tranquil·la, contenta.
On som, Sílvia?
Pues som a Girona, estem a Salt, estem en una fàbrica tèxtil. Estem dins del cor de la fàbrica. De moment, ara per ara, el que fem és ensenyar a cosir i animem a totes les persones que puguin trobar en la costura un camí de vida a nivell professional o no, només per cosir i ser feliç.
Sílvia, tu has tingut una vida molt atípica, diferent a la de molts de nosaltres. Tu vas aprendre a cosir molts anys abans que aprendre a llegir o a escriure.
Pues sí.
De què t'ha salvat la costura, tu?
M'ha salvat la costura de... Jo crec que de tenir un món interior... De tenir un món interior com molt ple i d'estar com allà dins i que res a dins et pot afectar d'alguna manera. Jo sempre m'ha agradat cosir a les nits i de fet, estava com molt tancada en mi mateixa perquè no parlava, però el meu món interior de la costura feia com que arribaves a un punt, no?, que s'anomena com l'estat de flow, que tu entres i estàs allà en pau amb tu mateix, estàs cada vegada construint alguna cosa, i em vaig fer la primera peça de roba, va ser molt top, perquè em vaig fer un vestidet blau amb floretes, i el tema de... Jo tinc la capacitat de crear coses que no existeixen amb les meves mans, i això és molt xulo. Vaig pensar, doncs, m'agradaria fer-me un vestit així, perquè m'agradaria sentir-me d'aquesta manera. A banda d'això, vaig treure el patró, vaig fer el mètode, vaig treure el patró, el vaig tallar, el vaig cosir, me'l vaig posar, i és que és molt brutal, perquè la costura té la capacitat de també que puguis fer peces que expliquin el teu relat, però que expliquin també com tu et sents o com tu et vols sentir. I vaig ser superfeliç.
Ets la tercera d'una família de 16 germans, de dos pares diferents.
Sí.
Com descriuries la teva infància?
La meva infància és com molt diversa, passen moltes coses, és molt intensa, podríem dir intensa. És veritat que abans de respondre bé, he de dir que en la vida els nens s'acaben adaptant a allò que els hi passa. Als adults no ens passa tant, però sí que els nens tenen la capacitat d'estar pues, allà. Estàs allà i acabes acceptant molt més tot allò que et passa. Per tant, jo no era conscient d'allò que em passava. I estàs, doncs, neixes i estàs allà. És veritat que tenia la meva complexitat, però jo bàsicament estava callada. Jo observava. De fet, segueixo observant molt. Per tant, jo estava allà. És que d'alguna manera jo estava allà i anaven succeint coses que algunes t'espantaven i altres no tant. Però jo crec que estava com molt d'observadora a tot allò que anava passant i com anava canviant. Però sí que és veritat que hi havia... Era vertiginós, molts canvis.
Qui era el teu pare?
Buf, el meu pare... Bueno, el meu pare és... El vaig deixar de veure fa molts anys. Bueno, ara sí, ara que l'he retrobat ja fa molt, però sí que vaig estar durant molts anys que no el vaig veure.
El teu pare va ser la primera relació de la teva mare amb qui vas tenir tres germans, no?
Exacte.
I després la teva mare se'n va anar amb una altra persona,
sí,
que es dedicava a la jardineria,
sí,
que va conèixer, i a partir d'aquí van arribar els teus 13 germans més,
sí,
no?
Sí. La meva mare era una dona, penso que volia que l'estimessin, I era una dona intensa, era una dona alta i impressionava. La mare també va passar per moments molt diversos, en els que les situacions que anaven passant la feien ser d'una manera o d'una altra.
Es va morir fa uns anys.
Es va morir fa 10 anys.
Què li va passar?
Va morir d'un càncer. Va morir d'un càncer.
Què vas pensar?
Pues, vam pensar que la vida seguia sent intensa tal com ho havia estat fins llavors. Ens vam acomiadar, vam fer un comiat. Ens vam acomiadar i vam... Bueno, jo penso que va ser un comiat molt bonic i em vaig quedar amb molta pau. Em vaig quedar amb molta pau. Mm.
Tu que dels 6 als 19 anys no vas conèixer ben bé el món exterior,
sí,
no? Perquè on vivíeu?
Pues vam anar canviant de diferents llocs i canviàvem molt sovint d'espai. Per tant...
Per què? De què us protegien els pares?
Bueno, d'alguna manera, clar, quan els pares es varen separar i la mare va trobar doncs, la seva nova parella, ells sí que varen prendre la decisió que ens aïllarien del món, cadascú pels seus motius, i ens varen tancar doncs, en diferents espais, habitatges, podríem dir, fins que vaig tenir 19 anys. O sigui, més o menys des dels 6 fins als 19. És veritat que això és molt complex, no? I és amb el que també he viscut, però també és veritat que ho he relativitzat d'alguna forma, no? En la basant d'acceptar-ho, ho he anat relativitzant. Perquè no anàvem al col·le, no anàvem al metge, no sortíem, no teníem televisió. I llavors, és veritat que és molt bèstia, no? Però jo he viscut amb això i té alguna part positiva també. Però és veritat que he hagut d'anar-ho canalitzant. I en els llocs on vivíem, doncs, sempre hi havia aquest comú denominador que era pues, no sortir. És veritat que dins la casa, amb els meus germans, jo ja estava molt bé.
Què fèieu durant el dia?
Durant el dia pues, teníem un horari bastant estricte i cuidàvem els meus germans.
Tu eres de les més grans, per tant,
sí.
Per sota en tenies 13,
sí.
Que es
sí,
devien sí, sí. Portar molt poc els uns amb els altres.
Sí. Es portaven molt poquet.
Què havies de fer?
Pues, o sigui, hi havia diferents tipus de tasques. Hi havia...
Qui te les assignava, aquestes tasques?
La mare, sí, sí. Les diferents tipus de tasques, amb un horari, i...
Netejar...
Sí, i estar amb els... I cuidar els germans. Hi haurien que té tres tipus de tasques i cuidar amb els germans. A mi m'agradaven cuidar els meus germans, estar amb els meus germans.
Apreníeu coses o miràveu la televisió, pel·lícules, llegíeu... Llegíeu no en sabíeu de llegir, no?
No en sabíem, després sí que en vam anar aprenent i després ens va... Un cop en vam saber una mica, sí que teníem llibres i llavors aquí sí que els llibres i novel·les, això sí que ens va agradar molt. I jo penso que és també com molt singular perquè no va ser tot sempre igual. O sigui, vam estar durant molt de temps sense tenir televisió o així, però sí que miràvem pel·lícules. I
quines pel·lícules miràveu?
Tipo pel·lícules, els musicals ens agradaven molt, les pel·lis de Disney ens agradaven molt. Com que en teníem poques, les anàvem passant milions de vegades i ens les sabíem de memòria.
Éreu conscients que hi havia un món exterior mai? Perquè, clar, tu eres una nena, eres de les més grans de les nenes, però aquest món exterior només l'havies descobert fins als 6 anys, no? Aleshores, et vas oblidar de que hi havia vida més enllà d'aquest tancament al qual us van sotmetre la teva mare i el teu pare adoptiu, en aquest cas?
Jo crec que dels 0 als 6 anys... Sí que vaig viure com d'alguna manera, així entre cometes, no? Una vida doncs, al món exterior, com més normal, o així, que tampoc era normal, eh? O, bueno, és que tot no existeix tampoc la normalitat, entenguem-ho. Però sí que eren en una situació com complicada, no? No desitjada pels nens, no? I jo sí que me'n recordava, dels 0 als 6 anys sí que me'n recordava, i per tant també penso que allò em va quedar, no? La, no sé, no? Perquè tinc molts records, tinc molta memòria. Ara, del que vaig dir ahir, no, però tinc molta memòria, si et podria descriure amb detall moltes coses. Sabíem, érem conscients que estàvem allà tancats, però en el moment creiem que era pel nostre bé. O sigui, era allò com, buah, és que pues el món és dolent, no? O estem aquí per cuidar-nos de l'exterior.
I... Això us ho explicaven els vostres pares? Us deien, no, escolta, hem d'estar tancats perquè el món exterior suposa un perill. Sí. Us ho justificaven? O tan sols éreu conscients de que allà hi havia una altra vida?
No, sí, ho sabíem.
L'argument era aquest?
Sí.
I tu, a mesura que et anaves fent gran, no tenies la necessitat i la demanda de dir vull sortir d'aquí?
No, perquè ho havíem acceptat i estàvem allà. He de dir que amb els meus germans, repeteixo, que amb els meus germans estàvem molt bé. I allà, pues clar, al final pues estàvem junts. Jo crec que al ser també tants germans no vam trobar tant a faltar el contacte amb les persones, clar. I amb ells ens ho passàvem molt bé.
Què va passar quan vas fer 19 anys?
Pues la justícia ens allibera als 19 anys, d'alguna manera. Va ser molt bèstia. I...
Què vol dir que us allibera? Explica'm el dia de l'escena.
El dia de l'escena va ser too much. Estava jo amb la meva germana i estàvem amb els germans petits i sí que va ser intens, perquè ja portàvem uns anys que sabíem que algun dia arribaria això o teníem doncs els avisos, i van arribar doncs moltes persones.
Policia,
hi havia assistents socials i tal, i van envoltar la casa i van tirar la porta, va ser espectacular. I es van emportar els meus germans.
Els menors d'edat.
Els menors d'edat, jo ja tenia 19 anys, per tant, aquí no hi havia ja això. Però és veritat que me'n recordo molt de la sensació de què serà de la meva vida, no? Si no hi són els nostres germans, no? Aquella buidor. Però va ser un moment digne de recordar, no? D'aquelles experiències que et marquen.
I amb els teus pares què va passar aleshores?
Amb ells després vàrem, com d'alguna manera, estar durant un temps fent veure que érem normals, no? Fent aquesta vida normal.
O sigui, vau continuar la vida amb la teva mare i amb el teu pare
adoptiu. Sí, els hi van tornar els nens, sí.
Al cap d'un temps els hi van tornar els nens?
Al cap de pocs dies. I jo sí que és veritat que...
Continua vivint a la mateixa casa?
Ens vam traslladar al poble.
Sempre aquí a Catalunya, eh?
Sí, ens vam traslladar. I després aquí ja va arribar com una mica la descoberta al món, no? Una mica allò, uau, què serà de la meva vida, no? Si només sé cosir. O sigui, va haver-hi un moment en el que et planteges, uau, ara, vale, ara sortim i va. I és com, i què, no? Aquí jo crec que és quan em vaig començar a donar realment de... ara què passa, no? Amb tot això, què faig? Clar, aquí no tenia ni graduat escolar ni res, i aquí sí que vaig començar a anar a aprendre a cosir, patronatge, vaig muntar la meva un taller de núvia i festa, però clar, és molt complex sortir i dir, com que de portes en fora la gent, ningú sabia res i tu estàs pel món.
Segurament no teníeu ni tan sols documentació de...
El DNI el tenia.
Tu potser sí, però molts dels teus germans segurament que no.
Van tardar més. Jo sí que tenia el DNI. Però clar, és complicat perquè surts i dius, vale, ara com funciona? Com es parlen entre els nois i les noies? No? O sigui, nosaltres teníem com una relació pues, superbonica amb els meus germans, però clar, ara com es parla la gent i com fan i tal, no? I la sensació de dir vaya drama, no? O sigui, jo no sóc res, l'altra gent tal, no?
I has d'aprendre a relacionar-te amb el món, amb la gent.
Més me'n recordo d'haver estat en aquelles converses típiques de l'època, no? Què fas, estudies o treballes, no? I clar, i a més jo era com molt digna, no? Bueno, molt digna, no? Com que no passa res. I què fas, estudies o treballes? I jo vaig contestar, no, o sigui, jo sé cosir. I me'n recordo, d'això, que una persona em va dir, i què faràs, borres de pantalons a casa? I entenc la seva visió, entenc la seva visió, i també d'alguna manera aquestes coses també van bé com per dir, no, jo m'aixeco o m'aixecaré, no? I no sé com, però acabaré fent coses.
La religió ha format part també de la teva vida, no?
Sí, ha format part de la meva vida molt, i de fet, diguem que és el tresor que tinc. El tresor que tinc és la meva fe. Soc catòlica practicant i he de dir que quan et passen coses com molt diverses, no? Va molt bé tenir aquesta... Va molt bé sempre, però en el meu cas m'ha donat una confiança, una seguretat, no? Que tens a un Déu que t'estima, que et cuida, i que també totes les coses passen per algun motiu. I per mi és superimportant. Mm.
La fe també va ser el motiu que va abraçar la teva mare per justificar d'alguna manera també tota la seva vida i decidir, doncs, educar i criar els fills sense portar-los a l'escola.
Sí, he de dir que jo crec que no és el mateix, i ella...
Com entenia la fe la teva mare?
Bueno, d'una manera molt diversa i d'una manera absolutament diferent. Crec que això no era, per això jo també d'alguna manera he vist la coherència amb tot plegat, no? I la mare, bueno, jo crec que allò és una cosa absolutament diferent a la que jo visc. Per mi no és el mateix. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, som a Salt, amb la Sílvia Castelló Duran, una dona amb una vida molt diferent a la que segurament tots els oients han pogut tenir, però que ha aconseguit, doncs, construir el seu negoci, la seva fàbrica, el seu projecte, a través de la costura, a través del teixir. Sílvia, t'has enfadat mai amb els teus pares? Els hi guardes rancor?
Ara ja no, eh?
Però entenc que durant molts anys sí. Durant en algun moment sí. et devies... Què m'heu estat amagant?
Sí. Jo crec que sempre he intentat no jutjar. Cadascú té les seves històries i, de fet, tinc per costum no parlar de les coses que no he vist jo. I, per tant, no els jutjo, perquè, d'alguna manera, cadascú ha fet el que ha pogut amb totes les motxilles que també porta, no? I sí, m'he enfadat, sí. Jo crec que sí, però ara estic amb molta pau, la veritat.
Creus que el fet de tancar-vos i aïllar-vos i no permetre-us el fet de gaudir d'una educació i una infància normal va ser cosa de la teva mare? O la responsabilitat recau sobretot amb el Xavier, aquest jardiner que es va acabar convertint en el teu pare adoptiu i que va tenir 13 fills més amb la teva mare?
Jo crec que era una cosa dels dos.
Jo crec... Sota quin pretext? La religió?
Jo...
Perquè és un comportament sectari, no?
Però jo crec que és un cúmul dels dos. O sigui, un volia ser estimat i l'altre volia fer com un món d'una manera determinada. I jo crec que entre els dos van arribar... Això ho dic perquè jo ho vaig viure de forma molt orgànica. No va ser un dia, va ser com una situació que es va anar creant i ara això, i després tens un altre fill, i això et porta tal cosa, i això et porta... Clar, i després jo crec que s'havia fet tan gran a la història que després tampoc potser no saps com en sortir-te'n.
Com era una casa amb 16 germans? Com us organitzàveu? Com dormíeu? L'habitació on dormies?
Pues l'habitació on dormíem era molt xula, perquè, bueno, depèn. O sigui, vam estar en llocs molt diferents, però la primera que m'ha vingut dormíem totes les germanes juntes i xerràvem molt, eh? Xerràvem.
Quants nens i quantes nenes?
10 noies i 4 nois, el que passa és que dos van morir. Però...
Dormíeu separats, nois i noies?
No. Jo, bueno, hi havia un... No. L'habitació que recordo era tota sencera, i per les 10 noies cap aquí, i la veritat és que m'ho passava molt bé, perquè xerrava amb un piló, jo els hi feia roba, i després els hi cosia i els hi deixava allà a sobre del llit, amb una nota sempre que posava de la teva germana i amiga, i els hi feia la peça de roba que jo creia que a ells els hi representava.
El torn per anar al lavabo devia ser complicat, no?
Sí. Era, bueno, havies de fer torns o sempre estaves allà, que hi ha algun lavabo, sí.
I de què vivíeu econòmicament?
Econòmicament vivíem, bueno, de la feina d'ell, de la feina d'ell.
Del pare, com a jardiner?
Sí.
La mare estava a casa, normalment?
Sí. Mm.
Als serveis socials em sorprèn que molts dels teus germans poguessin tornar a casa quan havien estat privats d'una educació i d'una llibertat, no? Com va anar això? Perquè devia haver un procés judicial aquí.
Sí, i va ser-hi. El que passa és que ells, al final, als serveis socials, van prendre la decisió que els nens havien estat ben atesos i tal, i això, vull dir que al final els hi van tornar per aquest motiu.
Com vas aprendre a llegir i escriure, tu? Amb quina edat i de quina manera?
Pues jo crec que amb els meus germans. O sigui, sí que vaig anar a escola fins als 6 anys. I amb els meus germans, després, clar, a la meva germana gran tenia una mica més d'edat i junts me'n recordo de jo ensenyar a llegir al meu germà, ell d'ensenyar-me'n a mi, d'això.
I els més petits?
Els més petits ja els hi vam ensenyar nosaltres. I els hi vam ensenyar nosaltres.
Com estan? I tens relació?
Amb alguns sí, amb alguns no. Amb els que sí, doncs la veritat és que me'ls estimo molt, i amb els que no, també me'ls estimo molt i els trobo a faltar, està clar.
Quan ha estat l'última vegada que us heu tornat a reunir tots 16?
Jo crec que quan va morir la mare.
D'això ja en fa 10 anys?
Sí.
I del Xavier, el pare adoptiu?
Pues també, llavors. També
es va morir, també?
No, ell.
Va ser aquell dia?
Sí.
O sigui, amb el Xavier us vau veure tots a l'enterrament, també?
Sí. No, però bé, jo penso que al final...
Tu ja tens contacte amb ell?
No, però penso que al final, d'alguna manera, és com... cadascú té el seu camí i té la seva vida. Jo sempre ho he viscut des d'un punt molt de pau, no en cap moment ni de recriminals i tal. Bueno, la veritat és que també en part soc qui soc, malgrat aquell camí, no? I també penso que accepto... Tinc dues paraules que sóc superfan. Accepto tot allò que ha passat, que ho he viscut i els meus ulls ho han vist, però també construeixo. Llavors estic molt en aquesta part de... Vale, ok, va passar això, no vaig a buscar culpables, ha estat la meva vida i cadascun dels germans ho ha viscut d'una manera molt diversa, ens portem molts anys, i jo faig el que bonament puc amb tot allò que... amb aquell coneixement que he tingut, amb tot allò que m'ha portat la vida i amb el que he pogut construir després.
Què és per tu la llibertat, Sílvia, tu que no em vas gaudir dels 6 als 19?
No sé si la llibertat existeix, eh? Això per començar, eh? No sé, aquí ara em faltaria aquí un bon filòsof que em digués, però la llibertat va subjecte, per suposat, als teus valors i el que tu, els teus coneixements o el teu entorn que has viscut, i a partir d'aquí es pot fer. Vull dir que sóc molt crítica, amb el tema de la llibertat. Ara, la veritat és que no sóc filòsofa, però aquí a l'escola tinc molts joves i sóc molt crítica amb l'utilització de la paraula llibertat, que és com que pot justificar qualsevol cosa que tu facis. Per mi, ojalà pogués ser la paraula llibertat fos una paraula que ens portés a segons els teus valors i segons el teu criteri, poder fer el bé a tu i a les altres persones.
Has estat mare, tu?
Pues sí, he tingut un regal. Acabes de tocar el tercer regal. Un és la costura, la fe, i el meu tercer regal és haver estat mare. Tinc 3 fills preciosos, de 20, 19 i 14 anys.
I els tens grandets.
Sí.
Han anat a l'escola?
Sí.
Veus, tu els vas portar i els vas escolaritzar i no els has aïllat ni tancat. No has repetit el teu patró?
No. Que va, no. Jo, la veritat és que estic molt contenta d'haver pogut fer les paus amb mi mateixa i amb el meu entorn.
Som conscients de la infància i la joventut que vas tenir?
Sí. La veritat és que sempre ha estat com molt natural i en ells els he explicat. De fet, he de dir que ells han estat com la meva força també per acceptar-ho i per tirar endavant. Recordo la meva filla un dia: mama, tu no ets nena de ningú? Tu de quina casa vens, no? I jo penso que al final s'ha de viure amb naturalitat, acceptar-ho, no passa res, no sóc culpable de res, ni busco culpables. Senzillament és el meu camí que m'ha ajudat a estar on estic ara i ajudant a les persones com faig ara a través de la costura.
La teva mare va conèixer els teus fills?
Poc.
Has vist la sèrie de la Messia, Sílvia?
Sí, l'he vista.
Què t'ha semblat?
M'ha semblat que la realitat supera la ficció.
Sí, vas viure coses més gruixudes de les que van dibuixar els Javis amb aquesta sèrie.
Jo penso que sí. Jo ho relativitzo, ho he acceptat al llarg de la meva vida. Hi havia coses que eren diferents, però sí, la realitat supera la ficció. Cada germà, cada persona, no?
Ho ha paït com ha pogut.
Sí. I cadascú té el seu camí. Sí. La veritat és que cadascú de nosaltres ha també fet allò que ha pogut amb el seu entorn, repeteixo. O sigui, d'alguna manera ens hem anat acompanyant com hem pogut entre nosaltres.
Algú dels teus dos pares o la teva mare en algun moment et va demanar perdó o et va reconèixer que la seva actitud, les seves decisions havien perjudicat la teva infantesa?
No me'n recordo, però tampoc no ho he demanat. No me'n recordo tampoc. Allò que... És que no sé, serà que tinc una pau que no...
D'on surt aquesta pau?
Jo crec que d'acceptar amb la meva fe, si Déu ha permès que això m'hagi passat, ja està, això és aquí, és una part de l'aprenentatge, no?
Si Déu existeix, perquè creus que t'ha fet passar per...
Pues precisament per això, per estar potser ara bé i per poder ser un regal, no?, també. No saps la quantitat de persones que els hi passen coses. Jo escolto molta gent, tinc molts alumnes, i la veritat és que jo hagi passat això em fa com encara més humana a poder entendre molts joves, moltes persones que els hi passen coses. És que en aquest món ens pensem que tots som joves, guapos i rics, i no és veritat. No és veritat, passen moltes coses.
Mira'm els ulls, que cap fosca no vens. Vinc d'un estiu amb massa pluges. Prova tu foc a l'arrel de les ulles.
Sílvia, què t'agradaria que passés els propers anys?
M'agradaria que passés els propers anys. Fas preguntes com molt, molt interessants, Que ningú me les havia fet mai, M'agradaria que passés... És que penseu que si jo m'hagués imaginat la meva vida fa uns anys...
La canviaries?
No.
Tornaries a viure dels 6 als 19 el que et va tocar viure?
Jo crec que sí. Perquè...
Em costa d'entendre.
Sí? No. O sigui, si pogués canviar-ho. Què? Tenir... És que no ho sé. O sigui...
Vas ser presonera de la teva família, en realitat.
Sí. Però jo crec que, és el que he dit abans, és que jo crec que forma part de la meva història, del meu... No ho valoraria, és que penseu que jo, quan surto a fora al carrer, la llum del sol, dic, uah, que guai, i quan veig els meus alumnes que poden anar a l'escola i dic, uah, que xulo.
Sílvia, com és que has decidit fer aquesta entrevista i explicar la teva història amb el suplement, tenint en compte que mai t'havies ensenyat d'aquesta manera?
Jo crec que he cregut que havia arribat potser el moment de, del final, aquesta part d'acceptació i d'aquesta coherència, explicar-ho amb absoluta naturalitat. Precisament aquesta part d'acceptar fa que jo tingui com una gran pau, no? No he d'amagar res, i és la meva pròpia vida, és la coherència que espero tenir amb tot allò. Viure amagada no em ve de gust, la veritat.
Sílvia Castelló Durant, moltes, moltes gràcies i molta sort.
Gràcies a tu, Roger. Merci.
Mira'm els ulls i pots llegir el redactor. Mira'm els ulls i pots llegir el retorn. Mira'm els ulls i pots llegir el retorn.
Catalunya Ràdio. El suplement. Roger Escapa.
Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
Les herències poden ser un laberint. No t'hi perdis. Àries Advocats. Amb un tracte proper i professional, t'assessorem, fem tots els tràmits i resolem. I si cal, mediem amb altres hereus. No renuncis a la teva herència sense consultar-nos. Àries Advocats. T'ho fem fàcil. Àriesadvocats.com. Els teus advocats.
Que avui és la nit de Sant Joan.
Ningú es podia imaginar que la nit acabaria com va acabar.
No pots anar denunciant públicament a qui et doni la gana, i a més sense proves.
Una sèrie de Letícia Dolera, Premi Ondas 2025.
Què li has fet a la meva filla?
No pot parar, això.
Quan tot trontolla. Pubertat. Cada dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
Com a més evolucionat és el magma, més silici i més volàtils té, les erupcions són més explosives i més grosses. És el cas del Vesuvi.
Aquest diumenge el vulcanòleg català a Roma, Ivan Sunyer.
Una entrevista vas aconseguir.
Sí, no em van agafar. I en aquest moment va ser que vaig decidir, saps què? El planeta no està tot en crisi al mateix temps, però tant hem de marxar.
És a dir, la mirada és global.
Clar.
El divan, el valor de la conversa.
El canvi climàtic ha sigut sempre oscil·lacions del planeta per un munt de factors. La humanitat està accelerant aquest canvi. Que hi ha canvi climàtic és obvi.
Aquest diumenge a les 9 del vespre. El Club de la Mitjanit des de 2009 a Catalunya Ràdio.
Estàvem buscant un nom i no li trobàvem. I al final vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. L'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I vam veure, doncs sona, no?
A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donés el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Torna el Teta Fest a l'Auditori Camp de Mar de Tarragona. El 29 i 30 de maig gaudiu amb les actuacions de Vanessa Martín, Lia Cali, Caral Laós, Sandra Montfort, Marisa Valle Rosso, Alosa, Poncelam i Maria Fort, el concert gratuït de Les que faltaven i molt més. Celebreu la música i el feminisme. Més informació a tetafest.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Fins al 6 de juny, la Filmoteca de Catalunya dedica una exposició a una de les cineastes més destacades de l'animació espanyola, Isabel Erguera. El desig d'un lloc imaginat recorre una trajectòria entre el dibuix, el videoart, la videoinstal·lació i l'animació. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.